Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
Ja sabeu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aportin l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, Josep Alavedra. Bon dia.
Hola, bon dia, Raquel.
Com estàs?
Doncs
com
res,
va?
Fantàstic, aquí sí? Gaudint d'aquesta tòrrida...
Això t'anava a dir, estàs gaudint d'aquestes altes temperatures,
sí.
Perquè jo crec que la majoria les estem patint, eh?
Bueno, gaudia entre cometes, perquè a mi m'agrada, eh? Jo porto més bé el calor que
a
això.
A mi també, però quan estic de vacances,
sí.
Allò a la platgeta.
Exacte,
o a la piscina.
Treballant, doncs és una miqueta complicat.
Es fa més feixoc.
Però bueno, és el dia que recordem, que ja ho vam avançar, que demà és Corpus.
Home, demà és quan es fa el vell de l'ou.
Demà és l'ou com balla, que aquí la Trinitat el faran, aviam si Sant Fèlix hi tornen, i bé, aquest costum que ve des del segle ja 15, ja hi ha documents, i que bueno, s'ha tornat doncs a recuperar aquí al Vallès, i veurem això, doncs, l'ou com balli, mentrestant ballarem nosaltres.
Doncs molt interessant que, mira, ja fem una mica d'informació de servei, es farà la parròquia de Sant Fèlix, demà a les 12, acabada la missa, 11:45, doncs es farà aquesta benedicció de l'ou com balla, que es fa per segon any.
Exacte.
I que s'instal·larà doncs al pati de la rectoria, al carrer de la Rosa, per iniciar, com deia el Josep Alavedra, doncs aquestes festes del Corpus.
Del Corpus,
i ara sí.
Que fa el dia llarg, que això és una de les coses que es deia, que el dia ja comença a allargar, i a Sant Joan ja serà el solstici, i nit màgica, i l'estiu, l'estiu.
Doncs escolta,
sí,
posem-nos en situació, perquè avui ens portes una convidada que jo crec que també ens donarà molta llum.
Exacte, és una miqueta com el sol,
Sí.
La nostra convidada d'avui està vinculada a diferents vessants de l'art, Ella és, entre d'altres coses, ceramista, pintora, il·lustradora, molt vinculada a la vida artística i cultural de la ciutat, Bàsicament també a partir de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, també del museu, etc. En parlarem, no? I ella, doncs, és això, és una treballadora infatigable de l'art, no ha parat mai de fer coses, en parlarem.
Sí.
I jo diria que una miqueta la seva obra parteix així de la realitat per fer un procés d'abstracció i creació i que ella ens mostra doncs, tot un seguit de sentiments, sensacions, etc. No? Un artista visual infatigable, jo diria, i una treballadora doncs, de l'art, no?
Doncs una artista polifacètica incombustible que ens va recomanar el Gerard Torres Sant Martí, artista dinamitzador i professor de l'Acadèmia i també molt vinculat a aquest programa perquè fa la secció El Cub Blanc. Aquesta va ser la seva recomanació.
I una persona que molt apreciada per mi, que és la Montserrat Sansarric, jo crec que si no ha estat invitada té molt a dir també, és un artista històric de Sabadell i val la pena també escoltar-la perquè ahir justament vaig estar parlant amb ella i cada dia que la sento, o sigui, aprenc coses noves.
Doncs a Montserrat Sansarric, artista, ceramista, pintora, il·lustradora, bon dia i benvinguda al matí.
Bon dia.
Què tal? Doncs res.
Molt bé, a punt.
Sí?
A punt? Doncs vinga, comencem com sempre fem, amb un viatge en el temps per recordar la teva infantesa. On vas néixer? Quins records guardes?
Mira, esclar, jo el viatge en el temps el tinc molt llarg perquè a part de que ja sóc gran, o sigui, vaig néixer just a la postguerra, o sigui, vaig néixer l'any 39 a Vallvidrera, o sigui, just acabada la guerra, i esclar, tota la meva infantesa va vinculada doncs, amb aquella etapa dura per tothom. Per mi no tant, perquè al ser petita no ho notes, o sigui, no ho aprecies. Vol dir que els meus records d'aquella època, doncs esclar, són d'escola, tot aquest tipus de coses, no? Però vull dir, la guerra en si, doncs no.
Vallvidrera, Vallvidrera, i això... tenia germans...
Sí, Vallvidrera, és que Vallvidrera, jo sempre, quan anava a escola, sempre deia és Barcelona, perquè em feia vergonya ser de poble. O sigui, ah, sí? Em deien que Vallvidrera era un poble, perquè, esclar, quedava allà dalt, el llogarret aquell a dalt de la muntanya,
clar.
I llavors em deien que era de poble, i jo m'odiava que em diguessin que era de poble. Jo deia, és el districte tercer de Barcelona. I això ho deia moltíssimes vegades a la gent de Barcelona quan anava a escola, no? De que... Després vaig variar totalment, perquè sóc una enamorada de Vallvidrera, i com vaig tenir una mica més d'ús de raó, ja vaig veure que no, que al contrari, sí, no? Era,
i a més, era un orgull, no? Sí, però clar, en aquella època, doncs, ho vivies d'aquesta manera.
I que hi ha una curiós, part sí, de Vallvidrera que ara és fantàstica, bueno, home, tota, no? Que té aquestes vistes de Barcelona,
fantàstica.
No?
No, però Vallvidrera a la meva època sí que era fantàstica, perquè, per exemple, doncs, el que és la plaça de Vallvidrera, només hi havia uns quants hotels, perquè era un lloc d'estiuejants de Barcelona a aquella època.
Exacte.
La gent que hi vivia eren pagesos, la majoria, i hi havia una única casa de pisos que tenia tota la vista des del Besòs fins a el que seria ara la Zona Franca, perfecta, meravellosa, de tota la ciutat. I vull dir-te que sempre patíem perquè deien que farien blocs de pisos i tot això, però ho veiem tan llunyà, i així és, perquè ara costa veure la vista si estàs al mig del poble, has d'anar-te'n cap al Tibidabo o cap a Sant Pere Màrtir per poder veure bé el que és Barcelona, que a més ara està de moda per fer la carretera de les aigües i córrer.
Exacte,
tot això.
Exacte, carretera de les aigües, també una altra via d'entrada, doncs, sí, a Barcelona, no? I que, bueno, també molta gent benestant, a part dels pagesos que hi vivien, es fugia de Barcelona, d'aquesta Barcelona dels fums, no? I
no, però a més, és que a més hi havia molt fum. Això és una història que l'explicaré, però vull dir que allà la gent que passava l'estiu eren gent que no tenien cotxe, perquè cotxes no hi havia, encara exacte, passaven els carros, el transport públic era de carros i tot plegat. I llavors hi havia el funicular de Vallvidrera, que els senyors que anaven a treballar, sí, les senyores a la tarda amb les minyones, amb les còfies i tot això, anaven a recollir el pare que arribava de Barcelona de treballar, no? I és clar, era un món que no s'assembla de res amb ara, en absolut. Vull dir que fins que no van venir els cotxes, Vallvidrera era un lloc de moda per anar a passar l'estiu, després ja la cosa ja va canviar, evidentment.
I la parada dels catalans, no? La parada de l'elèctric, no? Que parava allà amb els...
Bueno, no, el que passa és que, per exemple, jo vaig anar a escola a Barcelona i agafava els trens, però havia d'agafar el funicular abans.
O sigui, ah, clar.
O sigui...
Peu del funicular.
Peu del funicular, el funicular i llavors el tren. I esclar, eren dos vehicles, representa dos mitjans de transport que havia d'agafar. Podia anar a peu, podia baixar muntanya avall i agafar el tren a correcuita, que tenia prou cames i era joveneta, per poder anar a peu sense funicular.
I això cada dia per anar a l'escola?
Per anar a l'escola, sí.
I eres bona estudiant?
Mira, no sé què dir-te, o sigui, representa que quan jo vaig estar a l'escola de més petita a Vallvidrera, sí, era una escola d'aquelles unitària després de la guerra, amb don Epifanio i doña Angelita, i els nois amb una banda i les noies amb una altra, i recordo que quan tenia 8 o 9 anys, recordo la conversa, doncs, de la senyora professora, diguem-li-les al meu pare, la seva filla podria fer el batxiller amb la Glorita, que era la seva filla, i els meus pares van dir que nosaltres no pensem ni pagar carrera, en tot cas, si fos un noi sí, però per la nena pues no calia que fes el batxiller.
Clar, estem parlant d'una època.
Estem, home, esclar.
Sí, sí.
D'aquesta època.
D'aquesta època més complicada, més fosca, dura, no?
I llavors vaig tenir la sort de que vaig anar a Barcelona amb una escola pública de l'Ajuntament, que era l'Escola Municipal de Formació Domèstica, tot era en castellà habitualment en aquella època, quan tenia 9 anys, i és quan baixava jo pel tren i feia tot el trajecte.
I anava sola? O...
Sí, jo vaig baixar sola, que els meus fills s'esgarrifen quan ho explico.
Clar, perquè això tampoc és habitual.
Baixava al carrer, a l'estació de Provença, Balmes, sí, pujava a Còrsega, hi havia una casa preciosa, modernista, la casa Trinxet, preciosíssima, que l'escola era això.
Imagina't.
I formació domèstica vol dir que cada dia teníem un treball nosaltres, que era treure, cadascú, el seu era treure la pols. I hi havia una escala preciosíssima, preciosíssima, d'aquestes cargolades tan maques, i tèiem un trosset de pols cada una. Però el que tenia aquesta escola, que és el que m'ha marcat per sempre, és que cada dia, quan arribàvem, fèiem un dibuix al natural. O sigui, cada dia teníem ja uns papers retallats, fèiem un dibuix al natural i llegíem una poesia. Perquè les mestres que teníem encara eren de la República, i malgrat izàvamos la bandera i cantàvem el cara al sol o no sé què cantàvem, fèiem les classes en català.
Imagina.
I llavors fèiem formació de l'ànima, més que no pas de... I potser no sabíem tant rius de memòria, però sabíem altres coses. I llavors aquesta és l'escola que em va marcar per sempre.
Tu creus que llavors això et va marcar i que
per
potser
sempre.
Aquesta escola et va inculcar a la vena aquesta passió per l'art?
Jo sóc així per l'escola.
O sigui,
perquè tenies professors de la República,
sí,
no? En aquesta
eren
escola,
de la República
també.
Encara,
i també l'ambient de la casa, no? També tota aquesta part més modernista, no? Tota aquesta...
Bueno, això també, però potser llavors no t'hi fixaves tant, eh? Vull dir, encara a 9 anys potser no t'hi fixes tant. Recordava més la feina dels cargols.
Ah, sí, no? Dels
cargols.
I quins altres dibuixos feies a... dibuixos naturals? Perquè m'han dit que també no dibuixaves molt, doncs, als arbres, no? Les cireretes, dels paisatges, no?
No, saps què passa? Que jo, com que vivia a Vallvidrera, era l'única que vivia a Vallvidrera, baixava jo coses naturals. I baixava les cireretes d'Arbós, l'època de la ginesta, baixava tot del camp, les violetes, i llavors, esclar, vull dir, ja... fèiem uns dibuixos al natural, evidentment, però que no eren de ciutat, eren de camp. I llavors la poesia, el Tagore i Juan Ramón Jiménez i el Platero i jo i tot això era lo habitual.
Home, Rabindranath Tagore, també
sí,
és un
per això. Com vull dir, clàssic, tinc els llibres, encara que són petits, d'aquelles edicions de l'any 47, sí. Edicions molt antigues.
Si plores per no veure el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles. No?
Fem una pausa. Sempre demanem tres cançons que formin part de la banda sonora de la nostra convidada. Montserrat, per quina vols començar i digues per què?
No, potser pel País Petit.
De Lluís Llach. Per què has triat aquesta cançó?
Precisament perquè, vull dir, jo penso que aquesta cançó que m'agrada moltíssim, que vull dir que ell transmet una emoció que... però jo la passo més als meus petits països petits. O sigui, llavors Vallvidrera per mi era un país petit, que vull dir que l'he portat sempre dintre el cor, i llavors per això m'agrada aquesta cançó.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré.
Doncs aquest viatge per la trajectòria professional i vital de la Montserrat. Explica'ns també, no?, quan fas el pas i vens cap aquí, cap a la nostra ciutat, que és el que et va portar cap a Sabadell.
El no anar a una escola normal fins a una edat determinada, a casa meva, que els meus avis eren pagesos, el pare també conreava hort, tenien parada de verdures a Vallvidrera, volien que la nena estudiés comerç perquè anés en un banc o en una caixa, que allà no passaria ni fred ni calor i que allà seria un lloc adequat. I és clar, la majoria de gent, amics d'aquella època, van anar tots a la Massana o van fer arts, menys jo, que vaig fer cosa de comerç i de tot plegat. Vaig estar donant classes en una acadèmia, l'Acadèmia Pràctica, al carrer Palai, durant molts anys. al tren passaven coses, hi havia molta gent de Sabadell que baixaven a estudiar.
I et vas enamorar, no? En el tren?
Sí, de la meva època representa, d'aquesta època, jo coneixia tots els metges, advocats, químics que baixaven al tren.
Els catalans, perquè, a l'UB, clar.
Sí, perquè ens coneixíem tots, era com una família.
Que pensem que abans l'autònoma no existia, que l'única universitat era la de Barcelona, llavors per nassos havies d'anar a Barcelona.
I llavors vaig conèixer l'Andreu, que ell estudiava medicina, i bueno, a l'any 64 ens vàrem casar i vam venir a viure a Sabadell, perquè ell vivia a Sabadell. I llavors ja vaig deixar el meu petit poblet i vaig venir a Sabadell.
I un incís, no?, que el pare també era bomber, no?
Ah, perdó, sí, això, sí, no, això
també és interessant.
Clar, clar. I
el pare era bomber, però el pare era tot. El pare tenia un hort, era bomber, cuidava jardins, perquè, és clar, per tenir els diners de l'abonament per poder agafar el tren...
Que hi ha abonaments de color marró, no? Que
sí, s'havien de fer moltes feines per poder pagar aquests abonaments.
Era caríssim.
Jo recordo el pare a les 2 de la matinada regant l'hort. I després el de bomber era interessant, perquè de vegades tardava el pare i deies, què passa? I miraves Barcelona i veies un fum i deies, esclar, és que hi ha un foc.
Està apagant foc.
Perquè abans les indústries eren a la ciutat, després les van passar totes cap a Martorell, aquella zona. Però veies els focs, o el port, ho veies des de casa, representa. Doncs bé, jo vaig venir a viure aquí el 64, vaig tenir 2 fills, un el 65 i un el 66, i llavors...
I a Sabadell, no? Els anys 60 ja veniu aquí a Sabadell.
Sí, i el 68 és quan t'apuntes a Belles Arts, no? A l'Escola Industrial.
Sí, saps què passa? Que jo trobava a faltar alguna cosa i em vaig apuntar a l'Escola Industrial, que hi havia el Josep Maria Brull, que era escultor, que era
un crac.
Un gran escultor, no tant un bon ceramista, però feia les classes de ceràmica. I allà, a aquella època, hi havia el Lluís Clapés, que també estava d'alumne a aquella època, però hi havia unes beques per estudiar a Itàlia, per estudiar a Dinamarca, i llavors el Lluís era com el nostre referent, ens enviava del lloc que estava, ens enviava fórmules, doncs, i deia, mira, el vermell Lluís o el verd Lluís, ens enviava fórmules que poguéssim practicar nosaltres la ceràmica. El senyor Brull es va morir, el Lluís Clapés va posar un estudi aquí al carrer de les Paus, i l'any 72 jo vaig començar a anar amb ell a classes.
Aquí al carrer Les Passes.
Les Passes.
Les Passes, que dèiem, no?
Aquí Les Passes.
Les Passes, sí, sí. Les Passes.
I al final, doncs, de Les Passes ha passat a Les Paus, que no té res a veure.
Exacte.
Però vaig estar un temps a classe amb ell, i llavors vaig llogar a la casa de 2 cases més enllà com a estudi, per emancipar-me una mica. El que passa és que jo tenia el meu torn, tenia tot allà, però no tenia forn, i el Lluís és el que em coïa les peces, i bueno, o sigui, teníem un vincle. I l'any 79, amb 40 anys que els feia, vaig fer la primera exposició de ceràmica.
Aquí fem un record a Lluís Clapés, que ha estat un dels puntals també de la ceràmica, no?
Pues sí.
Que ara fa poc se li ha fet aquesta exposició allà al Marquet.
Sí, al Marquet.
Marquet de les Roques.
Molt interessant, perquè era una síntesi molt petita.
Exacte, de tot.
Però molt ben triada per la comissària, va ser fantàstic. I aquell vídeo, no té preu, un vídeo.
El vídeo allà que corria.
Molt bonic.
I el Lluís encara el recordem, sempre amb aquest... amb aquest aire, no? Igual que el pare, no?
El trobem a faltar, representa pel carrer, perquè el coneixies, el veies de lluny, i ara de vegades veus un que s'assembla, però no.
I vas aprendre, ceràmica, no?
Vaig aprendre ceràmica, vaig aprendre a estimar la ceràmica, però és que, a més, a mi la ceràmica popular m'agradava moltíssim, i cada any viatjàvem per tot Espanya comprant ceràmica popular. O sigui, de totes les províncies. Encara era l'època que encara la feien, que no la feien només per adorno i prou.
Perquè la ceràmica és l'art de la paciència, o què destacaries?
No, és la sorpresa, el sortir del forn és la sorpresa. No, i a més el contacte amb la terra, vull dir, el fet d'amassar-la i això crea un vincle molt agradable. El que passa que a mi va arribar un moment que vaig trobar que la ceràmica se'm feia petita, perquè havia d'aprendre a dibuixar o havia d'aprendre altra cosa, perquè semblava que no podia expressar prou. L'última exposició que vaig fer de ceràmica, que era el 87, la vaig fer que tot eren xipresos, un terra tot ple d'arbres, però tots amb ceràmica, evidentment, que no tenien res a veure amb xipresos. I llavors vaig pensar que havia d'aprendre a dibuixar i que havia de fer buscar altres camins, i vaig començar a anar a l'escola Illa.
L'escola Illa.
I vas fer, doncs, el salt de la ceràmica cap a la pintura. Sí. Però jo vull, abans de continuar viatjant, que ens expliquis, doncs, això, tant la primera com l'última exposició de ceràmica, no?, el record que guardes.
Home, l'última exposició de la primera, perquè era la primera, era la sala 1 de Belles Arts, i llavors era tot un luxe fer la de dalt.
Sí.
I a baix hi havia el Ramiro Fernández, que feia la seva primera exposició, que era un jovenet.
Estem parlant dels anys 80, això.
Sí, i el 79. I ell estava a baix, sí. Jo estava a dalt. I després ell està 10 vegades amunt i jo estic a sota de tot. Vull dir,
el contrast és
una anècdota que la conservem, aquesta. I l'altre, pues, l'última, que va ser el Negre, una exposició que va comissariar, diguem-ne així, el Lluís Clapés, i va quedar una exposició de cloenda molt bonica, molt, molt.
Que bonic. Doncs escolta aquest so i digue'ns també cap a on et transporta.
No, és que saps què? Que a mi m'emociona i cada dia, és curiós, eh? Sí. O sigui, jo visc amb un vuitè, I tinc la sort de sentir les campanades de la Puríssima, les de la Creu Alta, i llavors em transporta, doncs, com si no estés en una ciutat com Sabadell. O sigui, tinc uns moments, doncs, com nostàlgics, perquè a Vallvidrera no hi havia campanes, vull dir, no és de Vallvidrera, no, eh? Però potser em porta als pobles o amb un tipus de cosa d'aquestes així.
Bueno, és aquest petit país que parla al llac, no?, de que cada poble té el seu campanar i des d'un campanar es veu l'altre, no? Sí. A més, com saps, les campanes és tot un llenguatge, és tot un so musical.
Sí.
Vull dir que abans, campana, bueno, inclús ara marquen el ritme.
Totalment.
Diari,
doncs aquesta banda sonora, no?, d'aquests pobles que, doncs, et transporta amb aquest so tan característic. Anem a l'escola Illa, que aquí comença, no?, també, doncs, a la teva descoberta,
un altre vessant.
Home, és que a l'escola Illa vaig tenir la sort, doncs, de tenir classes amb l'Agustí Puig, amb l'Oriol Vilapuig, amb l'Isidre Manils, vull dir, esclar, això era un altre món, un altre també, una altra manera d'expressar-te i tot.
Els inicis, no?, com eren els inicis.
No, va ser molt bonic, a més, amb l'Agustí, que tenia una empenta, tenies la sensació de que eres un artista, ja tu, la primera la cosa que feies ja feia bonic. Era
un gran equip.
No, perquè era molt efectista, saps, d'alguna manera.
Recordem que estem parlant de l'escola Illa quan estava a la maternitat.
No,
primer la maternitat i després hi ha el trasllat a la...
Sí, és veritat, però no, jo vaig anar directament a l'escola Illa. Que això ho feia perquè jo estava a la consulta i llavors en sortia, doncs, a correcuites i després anar a les classes al vespre.
Clar.
El que passa que jo ja els fills eren més grans, llavors ja m'havia guardat 2 dies la setmana per anar a veure exposicions a Barcelona, per treballar al meu estudi, vull dir que ja havia anat evolucionant en aquest aspecte, no?
I el salt, diguéssim, de la ceràmica, així a la pintura, va ser una mica...
Bueno, va ser una mica lent, perquè, esclar, abans no tens un estil propi, abans no agafes personalitat, abans... costa una mica. El que passa que va ser molt agosarada i l'Ajuntament va obrir la nau del carrer Cellers per fer, com ara la nau de l'Estruc, estades, doncs, amb persones, amb artistes coneguts i així. I el primer que va fer aquest curs era l'Hernández Pijuan, i posava, que estava obert a joves amb ganes de fer coses i tot això. I jo, de jove, que no ho era, em vaig apuntar, vaig enviar el meu d'això i em van acceptar.
T'apuntaves a tot, eh?
Bueno, aquí vaig començar.
Clar.
Que em vaig quedar tan parada que em volguessin tant que, bueno, vull dir, a partir d'aquí ja m'he apuntat a tots els tallers i a tot arreu que he trobat
i t'han agafat.
I m'han agafat.
Has
i llavors ja sé jo que sempre sóc la gran de tot arreu on vaig.
I com ho portes, això, de ser, doncs, la gran de tot arreu que...
No, ho porto bé, perquè quan estem fent aquestes coses tenim tots el mateix llenguatge. És igual que siguis gran que jove, és igual. El llenguatge tenim el mateix i comentem les mateixes coses, pots tenir diferents criteris, però vull dir, no estem parlant de la vida ni d'altres coses, sinó simplement del que estem fent en aquell
tècnica,
moment.
De...
Vaig venir aquí amb un programa que vaig venir amb el director de l'Illa, que em van portar perquè era l'alumne més gran de l'Illa, perquè no t'ho perdis, encara hi vaig...
Encara vaig
perquè fan uns tallers
Els tallers d'art, sí, sí.
Tallers d'art, que són artistes conceptuals, i llavors fem 5 sessions que realment, doncs, a veure, jo tot aprenc el que jo puc aplicar a el que jo faig, d'alguna manera, que no té res a veure amb aquell amb el que fa aquell personatge, però sí que tècniques i coses que aprens noves i tot plegat, sí. I a més, doncs, estic amb gent jove, amb gent, doncs, que no parlem de mals, d'alguna manera, vull dir que és un altre tipus de conversa i encara no he parat.
Clar, bueno,
és el llenguatge, no? És això que dius, és el llenguatge que estàs parlant.
Exacte.
Que estàs parlant, sí, de tot un relat, no? que és el que t'uneix.
Home, si parléssim d'altres coses, segurament que no ens avindríem amb res. Però jo ells veig que també ho accepten bé, vull dir, esclar, a mi no m'ho diran personalment, però sé que és així, vull dir, tampoc els hi pregunto.
Bueno, és el que dèiem, no? Això vinculada, doncs, amb aquest teixit també d'aprendre, no? A part de ser...
Sí, esclar, aquests tallers, esclar, vaig acabar fent classes, doncs, amb el Ramiro, en fet classes amb tots els artistes de Sabadell, aquests, doncs, que ara ja estan en una fase més. Ara els que jo vaig ara, aquests ja són, no són normalment de fora, ja són conceptuals, ja és un altre estil. Però vull dir que amb el Ramiro Fernández vaig estar fent un taller que li van interessar molt, que jo feia uns cartrons amb ombres i tot això, i ell va proposar, doncs, que fes una exposició en una galeria que es deia Bernelo, pot ser, que estava al carrer on hi ha el 6 ara, feia cantonada amb un bar que ara hi ha. És igual, va durar poc temps. I aquella va ser la primera exposició com seriosa que vaig fer. I llavors d'aquí ja van anar venint altres treballs i altres coses i, bueno, després...
Perquè amb la pintura així és que has buscat també expressar...
Bueno, va haver-hi aquesta època que feia ombres. I eren cartrons reciclats de... Després vaig estar fent molt temps que explicava històries amb personatges com estàtics, però que no tenien cap, que només tenien cames. Vull dir, que el meu pare sempre deia, és que pinta molt bé, però només pinta peus i cames. Vull dir, esclar, qui interessa això? Ningú, no? I llavors era aquella història que tu podies, doncs, entreveure o imaginar i tot això. Era per fer un diàleg una mica, doncs, amb la gent.
Com una abstracció, no?
Sí,
era com
i
una...
en aquest temps vaig fer aquest tipus de pintura. Després ja me'n vaig anar més, doncs, a la cosa més de concepte i ja va ser diferent perquè jo vaig molt a Menorca.
És el que anava a dir, Menorca, no?
Vaig molt a Menorca, tinc una amiga 20 anys més jove que jo, que té una casa rural i tinc una habitació allà sempre, i em vaig enamorar d'una figuera i vaig estar fent un treball conceptual amb aquella figuera que vaig fer l'exposició al Museu d'Art.
Que són totes aquelles línies, no?
Sí, sí, sí. Vull dir que era ja una cosa ja més definida. I aquell treball potser és dels millors que he fet.
Doncs nosaltres el que volem fer ara és donar-te alguna sorpresa. Escolta l'artista sabadellenc, el Jordi Junyent.
Hola, Montserrat. És realment un goig poder connectar amb tu, tot i que sempre m'agrada més veure't a nivell presencial, però també és una gran ocasió. Jo, fent una metàfora, sempre t'he vist com una lleona que cuida molt tot el seu ramat o tota la seva colla, que sempre estàs atenta a tot i que el teu aspecte, diguem-ne, de melena de lleó, que imposes una gran força, tant amb el teu entorn com amb la teva obra. Crec que també el que sempre m'ha impressionat és que el mandat que ens deia Guardiola de llevar-se, que ens hem de llevar ben d'hora, ben d'hora, tu em sembla que fa molts anys que ho practiques, donat que cada matí ens envies una mica un trosset de Sabadell. Quan comença el dia... I poder per això has viscut no tan sols els anys que tens, sinó molts més. Perquè el fet de llevar-se d'hora, el dia et condeix moltíssim, donat que la teva obra és llarga, poderosa i immensa. Ets realment generosa amb el que ens envies i també amb el que viatges. Ets molt inquieta i, curiosament, et puguem anar seguint o ens fas seguir en els llocs on tu ets i els racons que més admires o que més t'atrauen. I això és una virtut que ens fa viatjar i ens fa estar molt proper a tu. La teva obra és de teva obra artística, és realment de moltíssimes disciplines dintre de les plàstiques i amb un recorregut llarg, però sembla que amb molt d'interès en continuar experimentant i trobant nous camins. A mi personalment m'agrada la teva obra pintòrica, que sempre ens mostres gent que està de pas, que sovint la veiem d'esquena perquè inclusiu ja ha passat aquell moment. I ens la portes no amb la seva totalitat, sinó en part. I el que sempre em sorprèn és que és aquesta nota de color que hi poses, que normalment són aquestes sabates vermelles. Sempre m'ha inquietat. És molt interessant aquest treball. Com també la teva ceràmica, sobretot els teus grapats, els teus grafats, ja ho direm demà, els teus gravats i els teus frotats d'aquesta última etapa, que els he trobat sempre meravellosos. Em sembla que ets com una mena de volcà amable, que emana saviesa, sensibilitat, amb ganes de saber i molt vital, jo diria que exageradament vital. I això crec que és molt encomanadís i molt envejable, i a pesar de que diuen de que l'enveja no és sana, la veritat és de que t'envejo moltíssim la teva vitalitat i les teves ganes. I també el teu somriure, a pesar de que, com tots els humans, has tingut etapes de tot dures a la teva vida i no pas gaire, també n'has viscut de la pròpia pell, doncs, de problemes realment importants, però en saps sempre sortir amb un somriure i amb ganes de continuar. Et desitjo el millor i que sigui aquesta etapa teva, que ens sigui molt encomanadís, i sobretot et desitjo que el millor és que ets un referent, que ens ets un referent, i això em sembla que sense tu voler-ho has fet escola. La veritat és que et sóc un fervent alumne teu i amb moltes ganes de que continuï sent així. Una abraçada.
Una abraçada gegant al Jordi. Quines paraules més boniques, eh?
No m'ho puc
que et dedica.
No m'ho puc creure.
Una abraçada també immensa.
Estic,
gran artista també, el Jordi.
Estic molt, molt emocionada, de veritat. És que jo l'estimo molt, el Jordi, perquè el tens sempre que el necessites. És que qualsevol cosa que li demanis te la fa, a part de que és un artista excel·lent. En fi, és que no tinc paraules, de veritat.
Doncs m'agrada això, eh? Sí, perquè a més, clar, aquestes accions, l'alegria de viure, i destacava doncs aquesta vitalitat teva, no? A banda de totes les, doncs això, els apunts que ha fet.
I les sabates vermelles. Oi? Les sabates vermelles, igual que el...
Sí, és que era com aquell punt, no? Aquell punt així.
Sí,
I el vermell és un color que no havia sigut mai el meu color, però ara mateix que tinc una casa plena d'obres penjades i...
Quin és el teu color?
Sí.
Quin és?
No, aquest vermell, però és que normalment feia uns colors molt... Només és una taca de color, no és el color definitiu, no? Però sempre hi ha un punt vermell. Però ara ja dic, ara fa molt temps que no pinto, eh?
Clar.
O sigui, ara estic dibuixant i no pinto.
Doncs mira, escoltem una altra pintora de Sabadell i amiga, la Nati Ayala.
Hola, bon dia. Sí, amb la Montse fa temps que ens coneixem, però últimament penso que hem anat consolidant una bonica amistat, no? Malauradament ella no va poder dedicar-se de jove a l'art, que és el que em sembla que li agrada, perquè aleshores les dones ho teníem prou difícil, no? Però també, i penso que aquesta és una característica molt important d'ella, un cop es va decidir a treballar, no ha perdut el temps, al contrari, no? Encuriosida, amb ganes d'aprendre, no baixa mai els braços, vull dir que és extraordinari, no? Jo, si hagués de definir-la així en poques paraules, diria que és una dona que sempre camina, perquè manté la il·lusió i aquestes ganes d'aprendre i de treballar a pesar de totes les dificultats que la vida doncs, ens va posant pel camí, no? I naturalment això em sembla que és un gran exemple i una actitud encomiable, no? I a tenir molt en compte. Moltes gràcies per tot, Montse, i una forta abraçada.
La Nati, no?
Nati, això és una mala passada.
Et quedes sense paraules, no t'esperaves aquestes sorpreses, no? M'imagino.
És que m'has fet una mala passada, Nati. Ja sap ella per què.
Doncs,
encantada, de veritat, moltes gràcies.
També una gran persona, la... Pues sí.
Doncs vinga, seguim amb l'última sorpresa i així ja deixem aquestes emocions. Ara és el moment d'escoltar la professora i també artista Neus Segalés.
Hola, Montse, què dir-te? Doncs has estat allà des de l'inici, no? Des del començament. Vaig entrar a l'acadèmia, que era molt jove, estava cursant la carrera, i m'has acompanyat en aquesta trajectòria de vida i d'art. Vaig aprendre molt durant tota aquella etapa. Vam construir coses molt boniques i només vull que sàpigues, no?, que ets un referent, que segueixes produint i això és... una lliçó vital, en el sentit de que les teves inquietuds i la teva manera de fer, doncs, no ha parat. I jo t'ho he dit moltes vegades, de gran vull ser com tu, no? Realment és cert, ara mateix reculls molts fruits de tot aquest treball que has fet i això, doncs, és superpositiu. Estic encantada de poder-te dir aquestes paraules i bueno, donar-te una mica les gràcies. Gràcies per tot, Montse.
Montse, la veritat és que ets com una guspira d'energia, de vitalitat, d'inspiració, perquè tothom destaca també, doncs, aquesta força i energia que tens.
Sí, això és l'herència del meu pare, realment. Moltes gràcies, Neus. És que, esclar, vull dir, quedo molt... Ja pensava que hi hauria alguna cosa d'aquestes, però no pensava que m'afectés tant. La veritat és que sí, perquè, esclar, quan tenim les converses no ens diem floretes com aquestes, no? Vull dir, és diferent, no?
Però s'han de dir aquestes coses a vegades, no?, també a la vida, i doncs aquesta secció és també, doncs, aquest regal, no?
I una miqueta potser aquest treball, no?, aquest treball que no pares, no?, que dèiem això i que han dit tots i totes.
Aquesta constant, no?, de buscar de no parar, i d'anar, no?, més enllà. No,
i això perquè, potser també ve una miqueta del pare, no?, de tot, també, d'aquesta...
Sí,
d'aquesta...
És com aquesta, no sé, donar importància a coses que no entenen i estar sempre buscant noves coses, o sigui, cap mena de mandra de res, perquè és clar, aquesta edat podria ser fàcil, no?, de poltronar-se o així, no? I llavors, per això dic això del meu pare, perquè el meu pare va viure fins al 101, es va morir el dia abans perquè no volia arribar al 101, però vull dir, ell sempre tenia programa per l'endemà, o sigui, sempre, doncs, faré això, faré allò, vull dir, sempre tenia programa, i mentre tens futur, encara que el futur sigui avui, perquè per mi el futur és avui, demà ja no sé si existeix, mentre tinguis futur i tinguis inquietuds i tinguis motivacions per tot el que veus, i, doncs, això per mi és vida, no? I llavors aquesta, això m'ajuda.
Aquesta capacitat d'il·lusionar-se, no?, de no perdre mai aquest so de les campanes, no?, ni de la Puríssima, ni de Sant Fèlix.
Ni l'alegria de viure, que tots tenim des de ben petits, no?, i quan abans recordaves, doncs, això, la teva infantesa. Jo et volia demanar també, Montserrat, per tu, l'art, què és i com entens l'art? Tu que has fet, doncs, tot aquest viatge de transformació, no?, de descobrir, de posar-te a prova, no?, amb diferents disciplines.
El que passa és que jo mai he pretès, ni he volgut, ni sóc artista, allò que diuen artista, vull dir, no, perquè sempre m'ha agradat intentar transmetre el que veig o el que sento en un moment determinat de veure una cosa, a veure si jo puc transmetre-ho d'alguna manera. I llavors, doncs... m'ha servit això, no? per poder doncs, seguir treballant i seguir fent les coses. I esclar, a mi el que més m'atrau és la natura. Jo he tingut una casa de pagès durant sí. 50 anys i llavors, esclar, vull dir, allà tenia motiu sempre per tot, i llavors he fet ja tots els meus últims treballs, tots basant-me doncs, ja també en la natura. Tinc un bedoll al Parc Taulí que vaig a fer al seu tronc a fer frotage per copsar doncs, totes les seves línies. L'he fet també amb això encara ho estic fent,
treballant,
una exclusiva, això és una exclusiva.
No, però avui dia a més amb fang representa. Llavors passa algú i em diuen que és que vostè abraza los árboles o que le dan los árboles, perquè demà aquesta iaia, sort que al anar mascareta quedaves com més discret, tampoc sabíem ben bé l'edat. I llavors també estic amb coses també de Menorca, amb pedres que, doncs, que tenen cares i que reprodueixo i escultures amb les mateixes pedres però doncs fràgils, o sigui que d'alguna manera faig la còpia de la pedra però queda com una escultura, el paper no queda, no, la pedra no hi és. Bueno, és igual, estic fent proves ara.
I Menorca sempre és la pedra, eh? Menorca sempre aquesta pedra que forma part del paisatge, entre d'altres.
Ja, per això et dic que estic molt amb la natura i és el que estic movent ara, vull dir, amb dibuixos i amb cosa tipus així. Mm.
Doncs va, ara que parlem de la natura, escolta aquest so. Mori, no? Dels arbres, de les fulles, no? Amb el vent. Per què t'apassiona tant la natura, no? A l'hora després
d'expressar? Sí, saps què passa? Que dona com una pau interior, perquè no és el vent, és el murmuri només, és aquell, això només ho dona les fulles de fulla caduca, evidentment, perquè és clar, les altres ja no belluguen igual, no? I amb aquest bedoll tenim aquest diàleg una mica, saps? Mentre jo vaig fent tot això, ell va acompanyant amb el murmuri.
Quina capacitat d'observació, perquè les fulles caduques fan aquest murmuri i jo pensant
clar, és que
no era realment conscient d'aquesta distinció.
És tot un llenguatge, no? És tot això, la natura, Vallvidriera, el poble...
Sí,
vull dir,
per això ho porto, porto a dins de fa temps.
Repetint, no?
I tots aquests anys amb la casa de pagès també he pogut valorar totes aquestes coses, entens? Perquè, esclar, són molts anys d'estar visquent a fora i tot plegat i això...
I,
doncs...
aquest contacte, doncs, això, no? Sí, amb la natura, sí. Amb els arbres, amb la llum, amb les plantes...
Doncs nosaltres seguim posant banda sonora perquè ens queda poc temps. Digue'ns la següent proposta. Quina és i per què l'has triada?
És l'Imagine. L'he triada per allò de l'utopia, no? D'aquella cosa que tots tenim i que en el fons encara t'emociona quan la sents mil vegades, no? Uh-huh. Vull dir, perquè tots han volgut doncs, que aquest món, que em sembla que no aconseguirem mai, vull dir, però que s'ha d'intentar, no? D'alguna manera, i per això he triat l'Imagine, sí. Imagine there's no heaven. Yeah.
fa cosa, trepitjar aquesta veu, aquest himne. Jo crec que hi ha aquest objectiu, com tu deies, no? Que hem de continuar treballant, lluitant per fer d'aquest món un lloc més just, més igualitari, més solidari. Explica'ns, Montserrat, això, quan marxa l'alegria,
sí,
no?
Quan estàs així baixa, estàs down, que estàs una miqueta tubeta, a on trobes l'alegria de viure?
No ho sabria explicar, eh? Em deixes una mica parada amb aquesta pregunta, perquè és que he tingut moments molt d'usos. Vull dir, fa 2 anys i mig es va morir el meu marit i va estar 4 anys molt malament, amb demència, i llavors amb una lluita constant, queien pel carrer tots dos, ens recollien. Vull dir, va ser una etapa que pensaves no te'n sortiràs, no? Però llavors, esclar, va ser una alliberació per ell, naturalment, i també per mi, evidentment, perquè, esclar, vull dir, era un no viure, no?, una sensació extrema, perquè ell tampoc vivia, vull dir, d'alguna manera. I llavors, bueno, és aquest raonament que et fas, o sigui, jo penso que el fer-te gran també passa, que també veus les coses amb una altra perspectiva, i llavors penses, doncs, que esclar, que si no ho fas tu, no ho fa ningú, vull dir, que tu mateix t'has de remuntar, i llavors intentar vèncer tot això i tirar endavant, encara que sigui, doncs, pel temps que sigui, per poc, és igual, però pel que faci falta. Però no, és difícil de contestar-te aquesta pregunta, eh?
Bueno, l'esperit, no? Sempre aquesta capacitat
aquesta força que deia i que destacava
dins,
potser,
no?
El Jordi al principi, no? De la lleona, no? Que no saps com, però al final t'empenya a continuar.
Te'n surts.
I tant, afortunadament. I també,
i res, sí,
a qui ens recomanes perquè vingui aquí a compartir la seva alegria de viure?
Home, jo he pensat que hi ha una persona per mi extraordinària, que és l'Anna Cabeza. Mm-hmm. L'Anna Cabeza és periodista, és escriptora, fa majoritàriament conte infantil. Mm-hmm. Ens vam conèixer arrel de que jo vaig treballar al 9-9 fent il·lustracions, perquè érem un equip que...
Amb l'Albert Tom,
mm-hmm. Sí. Que érem un equip que encara ara ens tenim com un apreci quan ens trobem, i vull dir, vam fer com una... Com una com una pinya, i vaig conèixer l'Anna allà, i llavors tenim molt bona sintonia, vull dir, i penso que és una persona interessant, que a més ara s'ha atrevit a fer un monòleg sobre la Colette.
Fantàstic.
Extraordinari.
Espectacular.
I penso que ella, vull dir, pot omplir un programa tranquil·lament, fins a 3 programes pot omplir. És una persona fantàstica, molt amiga també.
Uh-huh. Com tu, perquè també podríem haver omplert moltes més alegries, però el temps passa.
Ens és omplert de joia, d'alegria i d'aquesta llum, no? d'aquest color, no? I d'aquest vermell, eh? Que també Ràdio Sabadell també té aquest...
Sí, té aquest vermell.
Sempre, té aquest vermell, sempre, eh? Vermell.
Montserrat, també per acabar, jo crec que la teva història també és singular i inspiradora, en el sentit d'això, d'aquesta recerca constant, no? Per continuar aprenent, per ser millor, no? Et dediquis
sí,
al que et dediquis.
És que no saps mai prou, vull dir, això està claríssim. Llavors, sempre hi ha coses a poder fer.
Doncs gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt
bon dia.
Una
abraçada, un petó. Thank you.